les 8. Gràcies, Oriol Domingo i Salvador Aragonès. Fins la propera. I bon Nadal, si no ens veiem.
Bona nit i bon Nadal.
Bona nit.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat de les últimes hores, quan són les 8 del vespre. L'espai aeri del sud d'Anglaterra es va reobrint després d'unes restriccions que hi ha hagut aquesta tarda a causa d'un problema informàtic. Ha afectat sobretot la situació als aeroports de Londres, de Heathrow i Gatwick, tot i que, com dèiem, el problema es va solucionant i en alguns moments s'ha patit pel col·lapse, tenint en compte que l'aeroport de Heathrow és un dels més transitats, si no el més transitat del món. Canviem de qüestió. El director general dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha assegurat avui que a partir d'ara s'haurà de fer un seguiment no només del Camp Nou, sinó també de les zones on hi ha violència vinculada als aficionats ultres. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio arran de l'agressió de dos seguidors del Paris Saint-Germain dimecres a la nit al voltant de l'estadi Blaugrana. Recordem que la policia catalana ha atribuït un dels dos apunyalaments de prop de l'estadi a aficionats violents del Barça. I com dèiem ara fa un moment a la tertúlia, al novembre els preus s'han mantingut estables a Catalunya, però la inflació interanual ha baixat d'una dècima aquí a Catalunya i de 4 al conjunt de l'Estat en relació amb l'any passat. Aquest descens és per l'abaratiment de l'electricitat i dels carburants. Catalunya és, juntament amb el País Basc i les Illes Balears, la comunitat amb una taxa interanual menys negativa, amb un descens del 0,1%. Ja fa 5 mesos que l'IPC no para de baixar i els experts temen la deflació com un problema per a la recuperació econòmica. I encara en plana econòmica, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha ratificat les paraules pronunciades ahir pel president Mariano Rajoy i ha assegurat que en molts aspectes la crisi econòmica s'ha deixat enrere. La número 2 de l'executiu espanyol ha afegit que l'economia espanyola està canviant de cicle i que el signe ha canviat totalment. Ara saludem ja a l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino, director del programa Bàsquet al Dia. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per d'aquí una hora?
Doncs haurem de seguir parlant de lesions a Can Barça, la d'Eriksson, Navarro i Oleson, ara que l'afegi un quart jugador, també exterior. Ahir Àlex Abrines es lesionava durant el partit Barça 89-91 Fenerbahçe i avui hem sabut que pateix una ruptura parcial de la fàscia plantar del peu dret. Baixa indefinida. Així que més problemes per Xavi Pascual i un Barça que ahir, de fet, perdia el seu primer partit d'Eurolliga aquesta temporada. Avui també repassarem la jornada europea, la 11a jornada de la Lliga Endesa, competicions FEB, i parlarem amb Xavi García, tècnic de bàsquet, ex del Manresa, que està organitzant unes interessants xerrades de bàsquet i també d'esport.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé, Òscar.
Vagi bé, bon cap de setmana.
Fins aquí Fórmula Estel. Salutacions al Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura. Seguiu amb Ràdio Estel tot el cap de setmana. Dilluns a les 8 del matí torna Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
012. La Generalitat, al teu costat. A Catalunya hi ha 300.000 persones treballant en el comerç de proximitat. Quan comprem a una botiga del nostre barri o poble, busquem productes competitius i de confiança. Triem qualitat i diversitat. Escollim garantia de proximitat i sostenibilitat. Perquè són comerços propers, familiars i arrelats al nostre teixit social. Compra-hi. Fem país. Trobaràs més informació a les webs ccam.cat, botiguerspelpaís.cat o al 012. 012. La Generalitat, al teu costat.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals.
Comparteix el Cap d'Any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a Ràdio Estel. Com cada setmana a aquesta hora esteu escoltant la veu dels animals i la natura. I com cada setmana comencem fent un repàs a les diferents seccions que tindrem avui. Doncs vinga, començarem amb la repassada a l'actualitat, fent un cop d'ull a les notícies de la setmana. Després donarem pas al Sabies què, on avui coneixerem curiositats de la guineu polar. Després serà moment per l'entrevista amb la Paula Calvo, etòloga i investigadora. Amb ella parlarem del síndrome de Noé. I ho farem amb la companyia, com ja és habitual, de la Carme Méndez, el Manel Casas i la Neus Aragonès. Ens relaxarem també escoltant els blocs musicals del Manel Casas i posarem el punt i final amb els sos adopcions de la mà de la Neus Aragonès. Doncs comencem programa. Us acompanyarem fins les 9 tot l'equip de la veu dels animals i la natura. Carme Méndez, Manel Casas, Neus Aragonès, Jordi Carretero, el control tècnic, i la veu de qui us parla, Blanca Aranyó.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Comencem el repàs a les notícies viatjant fins als Estats Units, concretament a Nova York, a on un jurat de la Cort Suprema d'aquest estat ha dictat una sentència segons la qual en Tommy, un ximpanzé que porta 26 anys tancat en una gàbia, no té els mateixos drets que un ésser humà i, per tant, el seu propietari no està obligat a alliberar-lo. La sentència destaca que el recurs presentat per Steven Weiss, l'advocat de l'organització Non-Human Rights Project, no denuncia les condicions en les que viu l'animal, sinó que es demana l'aplicació de la normativa habeas corpus, que evita l'arrest arbitrari de persones. Però, segons el jurat, no es poden aplicar drets humans a un ximpanzé. Els advocats d'aquesta organització no es donen per vençuts i apel·laran a un òrgan superior, ja que consideren que les condicions en les que viu Tommy són similars a les d'una persona en règim d'aïllament il·legal. Argumenten que el ser un animal amb qualitats humanes mereix tenir drets fonamentals. Haurem de seguir aquest cas, a veure com acaba. I us expliquem ara que la Comissió Europea ha denunciat Espanya per la gestió de les aigües residuals. En alguns municipis de Catalunya, en Galícia i Andalusia, no es garanteix un tractament adequat de les aigües residuals, fet que pot suposar un risc per la salut pública i l'entorn natural. Les poblacions catalanes afectades són Berga, Figueres, Banyoles, Abrera i Capellades. La normativa continental marcava el desembre de l'any 1998 com a data màxim per establir sistemes adequats per recollir i tractar les aigües en les zones denominades com a sensibles, que són les que precisen un tractament de l'aigua més rigorós perquè se'n fa un ús humà. Ara toca al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pronunciar-se al respecte. I acabarem amb una de les notícies més comentades aquesta setmana, la de l'home que va saltar el fossat dels lleons al zoològic de Barcelona. L'home va entrar en aquest recinte pel seu propi peu i un cop dins va ser atacat per dues lleones i un lleó, que es varen posar molt nerviosos per la seva presència. Els visitants presents en el moment de l'incident varen avisar ràpidament els serveis d'emergència del parc i minuts després els bombers aconseguien rescatar-lo dispersant els animals amb aigua. L'home segueix en estat crític a la UCI de la Vall d'Hebron.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que la guineu de l'Àrtic pot resistir temperatures inferiors als 70 graus sota zero sense tremolar? Entre les seves adaptacions al clima àrtic hi figuren el canvi de color del seu pèl per poder passar desapercebudes. A l'hivern, la seva densa capa de pèl és blanca o grisa platejada per camuflar-se amb el paisatge nevat, però a l'estiu es torna de color fosc per confondre's amb el color de la terra. Pertany a la família dels cànids i és la més petita de les guineus. De la mateixa manera que els ossos, les guineus polars han aconseguit una perfecta adaptació al clima polar. Caçadora oportunista i molt previsora, aquest cànid acostuma a anar darrere dels ossos per poder aprofitar les restes de menjar de les seves captures i va cercant rebosta on guardar i emmagatzemar aquestes restes per poder recuperar-les en els moments de més dificultat. Deixant-se arrossegar pels blocs de gel o bé caminant, la guineu polar fa recorreguts de milers de quilòmetres cada any. També viuen dins de caus subterranis que poden arribar a tenir més de 1.000 metres de superfície, construïts amb moltes generacions d'antiguitat, que disposen de més d'un centenar de forats per poder-hi sortir o entrar. Aquest supervivent innat ha estat molt perseguit i capturat pels humans per la cobdícia de la seva pell. Encara que actualment es troba protegida, la seva nova amenaça es troba vinculada al canvi climàtic i al conseqüent desgel. A l'igual que d'altres espècies, el seu futur depèn del grau de responsabilitat que els humans estiguem disposats a assolir-hi per la conservació del nostre planeta.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui ho tenim molt clar. Aquest espai li dediquem al disc de la Marató. Fa pocs dies que està entre les nostres mans i és la tercera vegada que des d'aquest programa li fem recolzament. Escolteu a la superfestivalera Laura Pausini, que interpreta una de les seves cançons, Jo sempre hi seré. Ho fa des de Bolònia amb una boníssima orquestra. I aquesta cantant, que és la Rosario, que ens canta El nen dels teus ulls.
La fe que ens dona la vida. jo no sóc, jo ho acceptaré per tu. Si tu no perds l'esperança, sé que ho aconseguirem. Records que avui ressonen i que no vull deixar escapar. L'ànima em travessa, estripat m'avui per
sé i no puc oblidar.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I és moment ara de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a la Paula Calvo. Ella és etòloga i investigadora de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està fent recerca sobre el vincle i les interaccions entre els animals de companyia i els humans. I amb ella en volem parlar del síndrome de Noé. Paula, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
A tu, per venir. Doncs comencem, si et sembla, explicant primer què és el síndrome de Noé.
Aviam, la síndrome de Noé està considerada un trastorn psiquiàtric. Hem de pensar que fa relativament poc que això és així. Va ser en el 2013 on va sortir com a trastorn, com a diagnòstic, dins de tot el catàleg de trastorns del manual utilitzat internacionalment per tots els psiquiatres. I pel que es caracteritza és per tres fets. Un, has de tenir una persona que acumuli molts animals. No s'ha establert quin número, perquè calen que s'associïn els altres dos fets, que és que els animals no estiguin en bones condicions, no tinguin els seus mínims, les seves necessitats cobertes, i el tercer punt és que la persona no en sigui conscient. És a dir, que negui aquesta situació de negligència cap als seus animals.
O sigui, la persona creu que els animals estan ben atesos, que se'ls...
Sí, normalment tu els hi preguntes i ells tenen tota una sèrie també molt apresa, perquè d'excuses i justificacions, de jo els hi dono tot l'amor que ningú els hi donaria, jo els cuido com ningú els cuidaria, és que si no ningú se n'ocuparia, i te n'adones que no estan en bones condicions i tu els hi dius... Mira, aquest gat, per exemple, en un cas que vam veure la setmana passada, un gat amb un tumor evident, i li deies, i aquest gat, què creus que li passa? No, és que ha menjat molt de pressa i se li ha fet una bola. O sigui, és una negació de la realitat. Per això sabem també que és un trastorn, és un trastorn mental, i ells tenen la idea que els seus animals estan bé, tot i que no és així en absolut.
I quin és l'origen d'aquest trastorn?
Aquesta és la part que encara ens queda per resoldre a tots els que ens dediquem a la recerca en aquest àmbit. De fet, els Estats Units porten ja més de 20 anys estudiant-lo i aquí tot just hem començat. I sembla que té a veure amb el que es diu un trastorn del desenvolupament en l'etapa infantil. Solen ser persones que en la seva etapa de desenvolupament on havien de fer crear totes les seves, valors com a persones i, sobretot, el que es diu el model d'apego, és que en català és difícil, eh? Sí, model de filiació, de vincle normalitzat, que és el que fa que al final siguis un adult, que et relaciones normalment amb la gent i amb els animals també, queda trastocat perquè has patit abusos, negligència, etc., per part del teu entorn més proper, normalment els familiars, pares, mares, avis, etc. I això fa que si aquesta persona té una estima pels animals, en algun moment més endavant de la seva vida, quan, per exemple, perden un fill, perden la parella, tenen una crisi personal de pèrdua de la feina, del que sigui, es refugien en els animals, però d'una forma que al final ells ni se n'adonen del que està passant, perquè tenen un problema per realment ser conscients del que està passant i com es troben els animals. Sí que sembla que té tot a veure amb un trastorn emocional creat a la infància i que després, per culpa d'algun moment crític a la vida, algun trauma, Llavors torna a sortir i es desencadena la síndrome de Noé.
I es pot considerar com un maltractament d'animals?
Aquí és l'altre punt de discussió. Que els animals no estan en bones condicions, sí. Que hi ha estats dels Estats Units on aquestes persones amb síndrome de Noé, de fet, se'ls considera maltractadors i se'ls porta a judici per maltractament, sí. I que aquests animals estan patint negligència i estan maltractats, per dir-ho així, sí. Però que aquesta persona ho faci conscientment no és un maltracte conscient. No és una crueltat conscient per part de la persona. És que aquesta persona també viu en males condicions. Tu entres en una casa amb síndrome de Noé i veus femtes per tot arreu, una olor que et tira d'esquenes, parlant clar, que de fet arriba a ser tòxica pels animals, però per la persona que viu allà.
Clar.
Aquesta persona normalment no pot ni cuinar. Gairebé en un 70% dels casos s'ha vist que no tenen una cuina, diguem, que es pugui utilitzar perquè està plena de restes de coses d'animals. Tampoc tenen un lavabo adequat, tampoc el llit és totalment insalubre. Per tant, estem en una situació en què és que la negligència és cap a la persona mateixa. No ho fa conscientment. Sí que hi ha un maltractament cap als animals, però és inconscient. I només perseguint a la persona d'una forma legal no aconseguirem res. Necessitem ajudar aquestes persones. I aquí és on també el reclama que hi hagi aquesta consciència social, perquè aquestes persones també necessiten ajuda. Un altre punt que és important és saber que si nosaltres retirem els animals i ens ocupem dels animals, l'endemà aquesta persona reincidirà, perquè té un trastorn i no és conscient del que li passa. I, per tant, com que tots sabem que animals n'hi ha al carrer, anirà a buscar-los i sap perfectament on anar-los a buscar.
Aleshores, benvinguda, Paula.
Hola, gràcies.
Aleshores, quin és el remei? Perquè això s'està posant molt difícil.
Sí, aviam, el remei és, que hi hagi més consciència social. Perquè, clar, una persona no comença tenint, com és el cas que vam veure la setmana passada, 40 gats dins de casa. No, comença per un, després se li converteixen en 5, aquests van, 5 en 10...
Van reproduint, sí, ja saps, clar, que els gats es reprodueixen.
Sí, sí, sí. Però quan un veí ja veu que aquella persona, d'un any a l'altre, de tenir 2 gats, n'ha passat a tenir 10, no esperem que en tingui 20. Siguem conscients que això pot ser l'indici de que hi ha un problema, un síndrome de Noé, una síndrome de Noé potser desenvolupant-se, i fer saltar les alarmes en aquell moment. Perquè, si no, a mida que tingui més animals, aquests animals cada vegada estaran en pitjors condicions. Clar. I la persona també.
I aquesta síndrome, envers els animals, també és molt coneguda envers els objectes i qualsevol cosa que trobi.
Hi ha l'altra cara, és la Diògenes.
Té la mateixa denominació, la síndrome de Diògenes.
Sí, és la síndrome de Diògenes.
El deixem exclusivament pels
animals. Pels animals, sí.
Vale,
sí.
Per l'arca de Noé.
Sí, per l'arca de Noé, una mica és aquí.
Està molt bé.
Diguem que no és ni el nom tècnic aquí. Això, igual que la síndrome de Diògenes, és el nom que hem donat a nivell popular, perquè tothom ens en tinguem.
Sí, és molt gràfic.
Sí, és molt clar. Però a nivell tècnic, el manual que comentava de trastorns psiquiàtrics, es parla de síndrome d'acumulació d'objectes pel Diògenes i síndrome d'acumulació d'animals pel Noé. Ni tan sols parlen de Diògenes o Noé. O sigui que és la terminologia popular, per dir-ho així, que ens és més fàcil d'entendre.
Doncs és difícil tot això.
Sí, és
molt complicat.
És molt complicat, primer, perquè no hi ha consciència social. Clar. En aquest sentit. Moltes vegades se'ls veu com, mira, l'excèntric del poble que té molts animals.
I no és això. És un problema molt seriós.
Realment és excèntric, però és que té un problema de trastorn.
Com arriba a vosaltres un cas d'aquest?
Doncs, poc a poc, el que estem veient és que, clar, com que estem incidint molt en el tema, fent molta difusió, comença a haver certa consciència, sobretot per part dels ajuntaments, dels tècnics de salut pública i demés. Com que estan desesperats quan es troben en un cas com aquests, ens truquen. I llavors intentem fer el màxim possible. Sí que és veritat que hi ha, a nivell dels agents forestals de la Generalitat, hi ha alguns agents forestals que ja estan avesats a enfrontar-se a aquests casos. Però tenim un gran problema legal. I primer perquè, ja ho sabem, la nostra maquinària legal és molt lenta. Mm. I primer has de declarar aquesta persona que no és apta.
Incapacitada.
Clar, que està incapacitada per poder entrar i retirar-li els seus animals. És molt complicat, tot plegat. I estem intentant crear un protocol que faciliti tot això.
De fet, hola, Paula.
Hola.
Quan tu estaves explicant això, bueno, ja ens coneixem, ho hem parlat, inclús he pogut ajudar una miqueta amb la comissió que es va constituir amb l'Ajuntament i del qual formo part sobre el síndrome de Noé. Però aquest drama que tu estaves explicant, en realitat les entitats de defensa dels animals fa molts anys que el teníem detectat. És a dir, que, i tu recordes, Manel, se'ns ha presentat casos a l'associació i això t'ho podria dir qualsevol protectora, totes les... Progat mateix s'ha trobat...
Ho sabem.
Sí, especialment sí. Pel veïnat, que...
Sí. Sempre se'ns ha presentat a les entitats animalistes perquè aquestes persones, quan es troben, diguéssim, molt agobiades pel problema, utilitzen, diríem, una petita picaresca, no? Que és que llavors fer-se les víctimes i anar a les protectores però perquè entenguin el seu problema. Sí. No que els hi treguin, no. Elles no volen. El que volen és que les cobreixin, les defensin, les protegeixin, per elles continuar acumulant. Llavors, aquest és un drama que nosaltres vam viure moltes vegades, que nosaltres desconeixíem al principi, al començament, desconeixíem que era un desordre psicològic d'aquella persona,
com a defensors,
nosaltres interpretàvem com una persona que tenia un excés d'amor als animals, de compassió cap a aquells animals i que intentava cuidar-los. Però després, amb el temps, te n'adones que ja passa alguna cosa, sobretot quan escorcolles una miqueta aquella persona que li preguntes i li dius, bueno, però els té esterilitzats, o li agafarem i li esterilitzem, i es nega rotundament això.
I es neguen a donar-los en adopció.
Jo mateixa recordo haver viscut un cas amb el Progat, que tu ja el saps, que et vaig passar un informe d'un senyor que havia arribat al límit, que ja l'havien, diguéssim, netejat tot el pis, diverses vegades, que tenia altres problemes, a part d'aquest desordre, que tenia aquesta pudor tòxica, que tenia quasi mig metro de papers que no podies accedir, que hi havia cadàvers d'animals a dins de la casa. Sí, o sigui, era una situació límit. I aquella persona era impossible reconduir-la, fins que finalment, per un accident que va tindre, doncs va anar a l'hospital, i llavors és quan els veïns van poder intervindre i una persona... I lo important era que nosaltres, les entitats, és que ens adonàvem que això no ho podíem tractar nosaltres, sinó que necessitàvem persones especialitzades
en desordres. La idea de crear un protocol.
Exactament. Per això ha estat tan important que Barcelona també ha estat pionera en això, hagi creat aquesta comissió i que, a més, això s'estigui encarrilant, perquè, a més, ara són molt coneguts. Jo crec que molta gent... Perdona que m'estic estrenant.
No, tranquil·la.
Però crec que és interessant saber-ho. Els programes que es veuen per la televisió sobre el síndrome de Diogen, i veus que és exactament el mateix. Inclús, a vegades, no s'arriba a entendre que les persones que arriben a ajudar allà o abans de buidar tenen que convèncer molt a la persona per ajudar-li a treure aquelles coses, perquè saben que si ella no està d'acord, el tema no funciona. És més, a vegades es retiren i continuen fins que els desahucien. O sigui que és un drama social que, a més, va amb increment. No decreix, sinó al contrari. O sigui que aquest desordre que tu apuntes es veu que s'està donant, de petits o el que sigui, s'està donant més.
Aviam, no és que es doni més, és que ara en som més conscients. I segurament detectem més els casos. Sí, se sap i llavors salten a la llum.
Hi ha molts casos?
Quan tu comences a gratar, no hi ha cap municipi, cap que no tingui com a mínim un cas. Tothom et diu, jo tinc tal problema. Jo tinc tal senyor, jo tal senyora amb... I no hi ha cap municipi. Més, una cosa és els que puguis detectar i uns altres són els que... Clar, si estàs en un pis enmig de Barcelona i tens veïns per dalt i per baix, clar, diguem que és molest. És molest i la gent es queixa. Però i si vius en una àrea rural i vas acumulant animals?
Ningú ho sap.
Fins que igual algú, que avui en dia hi ha més consciència, passa per allà
I veu l'espectacle.
Això, aquests animals no estan bé. I es queixa. Normalment, la denúncia es fa a una entitat protectora, sempre us toca a vosaltres, pobres, i llavors l'entitat intenta fer el possible, però calen molts instruments legals, que instrumentalitzar-ho legalment per poder entrar abans, perquè si no, aquell any o dos anys que estàs lluitant per convèncer aquella persona o poder entrar legalment en allà, tens animals que estan patint. Clar.
Paula, ara et faré perdó, una pregunta malèvola. Ara imagina...
L'acceptarem.
Imagina't que és una persona que està aïllada, que no tingui veïns que estan suportant totes aquestes coses,
sí,
i que té aquesta síndrome, però que dona la circumstància que dins d'aquesta síndrome tot està perfectament higiènic i ben acumulat.
Si els animals...
Era malèvola,
sí, eh? Sí. T'has de fixar que una de les condicions que he dit és que els animals han d'estar malament. Que el benestar dels animals ha d'estar compromès. Si aquella persona té 100 animals i els té bé...
És un refugi.
Pot ser que sigui un inici de síndrome de Noé i hem d'estar al tanto. Perquè el dia que en tingui 101 i aquell tenir aquell extra faci que totes la resta estiguin malament i aquella persona s'ha passat del seu límit.
Gràcies per la contesta.
Sí. És així. No, si estan en bones condicions, i això hi ha gent que ens ha dit, ostres, jo tinc 8 gats, però mira, els tinc així. Dius... Alguna cosa ha fet que tinguis molts animals...
No dic 80 gats, perquè porto el tema al límit, eh?
Però si estan bé, estan esterilitzats. No deixem que aquests 80 es converteixin en 100 al cap de 3 mesos. Sí. Tal. Si la persona és conscient de que allò ha d'estar controlat, no és un problema.
I una altra cosa que podríem dir a les persones aquestes que
tenen
tendència a recollir, però que potser no tenen cap desordre d'aquest tipus, sinó que tenen només un sentiment de pietat cap als animals. Però nosaltres, ja per l'experiència, normalment els diem, mira, tens que posar-te un límit.
És així.
Perquè, si no, el problema podrà amb tu.
És que llavors sí que...
Per molt d'això...
Que es passi la volta.
Sí. Mira i analitza el que tu pots tindre en bones condicions, siguin 2, siguin 3.
Però això és molt difícil, llavors... perquè estem amb una persona que...
Tots ens hem trobat en aquesta situació i hem dit no.
S'ha de posar un límit.
No.
Però és que aleshores no tenim aquesta síndrome.
I que si al final no tens economia per cuidar dels que tens, acaba afectant a tots.
No, i el temps... I l'angoixa.
I tot.
Si aquell problema t'arriba a angoixar perquè tu tens 3 però no pots atendre'ls i allò t'angoixa la vida, també segurament acabarà...
I afectarà aquests animals, clar. Està clar. Llavors...
Perquè se'ls ha d'atendre.
I justament aquí està el quid de la qüestió. Saber, per això deia, no és posar un número, no és dir el que té a partir de 10 animals és un Noé. No, és cadascú té el seu número que pot atendre adequadament.
Exacte. Hi ha molts factors a tenir en compte.
Clar, i per això és un cúmul de factors que fan que al final una persona caigui en aquesta síndrome.
I quan es detecta un cas, llavors quines actuacions es segueixen?
Ui, a dia d'avui no hi ha res clar, però el que s'està intentant és, per una banda, mediar. És a dir, anar a parlar amb aquesta persona, que entengui una mica en quina situació està, intentar retirar-li els animals d'una forma pactada. No en contra de la seva voluntat. I llavors, clar, necessites especialistes en mediació, treballadors socials, psicòlegs, psiquiatres, que saben com portar aquesta persona. Després, un cop has anat retirant els animals, el següent pas és fes un seguiment.
Clar.
No diguis, ara ja els he retirat i no torno mai més.
Tornarà a caure,
no? És, la setmana vinent vindré a veure't i aviam com estàs. I en parlem de com portes això de que t'hagin tret els teus animals. De fet, als Estats Units, en alguns dels llocs, els hi deixen igual un o dos animals perquè tinguin aquest suport. I primer, sobretot insistint en que has de mantenir-los en bones condicions, han d'estar esterilitzats. O sigui, intentar que aquesta persona, justament a través dels animals, també entengui una realitat de com és que els animals estiguin bé.
Perquè, Paula, et volia fer una pregunta. Estem parlant sempre en singular. Sempre són persones que viuen soles?
Habitualment viuen soles. Habitualment. depèn de l'estudi, perquè és això, hi ha estudis, s'ha intentat fer el que s'ha pogut, clar, hi ha molts casos sense detectar, però sobre entre el 70 i el 90% dels casos són persones que viuen soles.
Però amb el síndrome de Diògenes, no?
No.
No,
són parelles.
Viuen, no, o tenen fills, o tenen marit, o tenen dona, i, o a vegades és hereditari.
Sí, sí, pot ser que el tema dels trastorns mentals hi ha una part hereditària.
Tenen la mateixa tendència d'acumular. Sí,
perquè és que realment el que es veu també és que l'origen de dels Diògenes i l'origen, la motivació fonamental del síndrome de Noé són diferents. El Diògenes té un problema per saber descartar coses. Mm. Tot té la mateixa importància. Mm. I, per tant, no sap tirar un paper brut perquè té la mateixa importància que els papers de la casa, per dir-ho així, no? Que l'escriptura de la casa, per ell, té la mateixa, no sap descartar. Mm. En canvi, el problema que té una persona amb síndrome de Noé sembla que és més un trastorn emocional.
Afectiu.
Afectiu. Amb el qual les motivacions són diferents. Mm. Però no s'exclouen. Sí que és veritat que en un 40% dels casos de síndrome de Noé trobem també Diògenes. Mm-hmm. Sí. Perquè hi ha un trastorn mental, clar, i es poden acumular. Una cosa no descarta l'altra. No és o tinc un o tinc l'altre. Per desgràcia, la gent amb trastorn mental pot ser que pateixin diferents coses a la vegada.
Paula, i aquestes persones que estan al carrer que a vegades utilitzen els animals per demanar caritat, però que en alguns casos veus que hi ha persones d'aquestes que no tenen un, sinó que tenen 5, 6, 7, que estan algun està localitzat inclús.
Sí.
Què hi ha? On comença el negoci d'utilitzar els animals
i també el síndrome? És on no està definit. I és on la recerca ha d'arribar una mica més enllà, perquè de fet és que no tenim al 100% clar quin és l'origen i què és el que motiva que hi hagi aquest síndrome.
Però, a veure,
el que hem de buscar és les solucions, almenys. Sí.
Jo seria molt prudent, perquè aquestes persones són persones, tenen els seus sentiments,
sí,
i en aquell moment potser l'animal, el 2, 3, 4 o 5, no sé, el límit, pot ser el seu complement de la seva vida.
Sí, 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 sí. Això no ho neguem en absolut, però també hem de tenir en compte que el benestar de l'animal...
Sí,
si se'ls estimen, estic segur que el seu menjar el comparteixen amb els animals.
Sí, el que passa és que com ells ja viuen sota un nivell...
Sota mínims,
ells consideren que aquell
animal està bé.
I llavors l'animal que l'acompanya té que viure sota els seus mínims.
Jo sempre m'han preguntat això.
Sí, no, ja...
Ens ho hem preguntat.
El suport emocional hi és, està clar. Però si resulta que aquesta persona, en lloc de tenir-ne un, que més o menys viurà en les mateixes males condicions que ell, en té cinc, ja està, també, se n'està anant del seu límit, el
sí,
que dèiem. Saber-se posar un número que dius, bé, fins aquí puc arribar. Evidentment, no podria ni tenir això, perquè és que no es pot cuidar ni de si mateixa aquesta persona. Tornem també a que molta gent que viu al carrer té trastorns
també,
mentals.
I després el que fa negoci...
També hi és.
Que no té cap escrúpol en utilitzar...
Això ja és un altre...
Vendre, revendre i l'explotació... No
per... Sí.
Paula, parlem de només de gossos i gats o també acumulen altres tipus?
De tot tipus. Hi ha de tot. Us sorprendria saber que en un pis de Barcelona, jo no ho he vist, m'ho han explicat a través de l'AUPAP, de l'Oficina de Protecció d'Animals de Barcelona, hi havia un senyor que tenia, crec, tot un ramat d'ovelles, que eren com una trentena.
És pintoresc, això, eh?
En una segona planta...
Com van entrar?
D'un pis de Barcelona. Bueno, les van entrant, no ho sé.
Potser, a les fosques.
I va costar temps, anys, treure-les d'allà. Bueno, temes legals.
A Barcelona havien hagut pisos que tenien burros.
Sí, clar. És que si anem a mirar, i coses que no sabem...
També que... pensem una cosa, que postguerra i abans de la guerra era molt diferent a l'enfoc que es tenia. Tothom tenia la galeria, a vegades tenia...
Conills
o gallines, clar, o d'això. Això llavors va derivar
bé, altres persones. El cas que us comentava abans...
Quan trasllada al seu poble, al seu pis, no? I llavors...
Amb 40 gats, és que després tenia...
40 gats?
El cas de la setmana passada, amb 40 gats. també tenia una, cap a una cinquantena de canaris. Hòstia. Amb molt pitjors condicions.
Gats i canaris, gats. No sé com devia lligar.
No, és que els canaris no veien ni la llum. Pobres. Estaven tancats
en, estar en un
bueno, cobert, sense que entrés la llum.
I,
clar, pobres. Veure allò deixa l'ànima pel terra. No. Però és que aquell home et parla dels animals. Ai, mira,
mira com los quiero.
No sap diferenciar. Perquè no ho veu. No ho veu. Però és que ell tampoc està bé.
Clar, no,
el si veus que està sagnant i ni se n'adona. I...
Sí.
Una que ha de ser hospitalitzada.
Sí, són fet així, sí. És constatable.
Però,
normalment
serà contra la seva voluntat. Llavors, tornem al problema de la lentitud de la maquinària legal.
Legalitat.
Entrant i de poder crear uns protocols on la via legal pugui ser més ràpida, d'alguna manera.
Jo crec que ara està encarrilant-se el tema.
Sí,
A més, hi ha aquesta unitat ja de criteri arreu d'Europa, Estats Units... Cada cop es podrà, jo crec que...
Informar.
Coses. Sí,
fent ara que tot és informar.
I actuar. Sí. És poder actuar. No? Perquè
però com abans actuem, com abans es detecti un cas, millor. Perquè en lloc de tenir 10 animals patint, en tindràs 5. I podràs manegar-ho millor. Perquè jo crec que una altra problemàtica és... I després què en fem d'aquests animals?
Sí, clar. Això.
Surten una... desenes i de vegades centenars d'animals d'un cas. Penseu que hi ha casos als Estats Units amb més de 500 animals.
Sí, jo vaig llegir una de 400 que acumulava.
Sí.
400
gossos. I, bueno, un dels rècords crec que han sigut 900. Mare. Llavors, clar, quan parles d'aquests números, animals en mal estat.
Clar, de salut.
Per tant, tirar-los endavant suposarà una inversió de recursos espectacular. On els tens? Animals amb problemes de comportament. Normalment no han estat ben socialitzats, ni tenen un contacte amb l'ésser humà, ni amb altres gossos adequat, ni amb altres gats adequat. Llavors això és un problema, no són un perfil de fàcil adopció. Per tant, què en fem? On col·loques? A qui li carregues tot això? I, evidentment, ningú. Les entitats protectores ho volen. Però és que no pots carregar una entitat protectora amb 50 gats de cop. És una bogeria. És que no. I has de repartir-ho, i per això també, novament, els protocols, per dir, bueno, i de quins recursos, i dotem aquestes entitats que podran tenir-los.
Clar. És un problema social com n'hi han molts,
sí.
I és un més que sempre ha existit i que, bé, ara ja s'ha focalitzat, es té molt identificat i que ara cal actuar.
Sí, i en això estem.
I per això estem nosaltres també. Paula Calvo, doncs moltes gràcies, etòloga i investigadora de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut del Departament de Psiquiatria de l'Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per haver vingut a explicar el síndrome de Noé. Esperem haver ajudat també una mica a fer difusió.
Podem donar
gràcies a vosaltres.
Un telèfon o una adreça per si hi ha algun cas que algú vulgui...
Qualsevol pregunta o sí. Si hi ha una detecció d'un cas, això fonamental, poden escriure a sindromenoe@gmail.com.
Perfecte. Moltes gràcies, Paula.
Moltes
a vosaltres.
Gràcies.
Fins una altra.
Gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el recent disc de la Marató. Ara és la cantant canària, Rosana, qui ens canta Estic viva, acompanyada per la Simfònica del Liceu i el Cor del Gran Teatre. I per finalitzar, sentirem el grup Oveixes, amb la veu del seu cantant Arnau Tordera, que ens delecta amb la tradicional Rosó, que popularitzà la Billy Vendrell a principis del segle passat. És una versió actualitzada, però feta amb tot el respecte per la melodia. Hi ha fins a 18 talls en aquest disc. Tots són bons i interessants. Com no podem passar-los tots, us recomanem que l'adquiriu perquè fareu una bona causa i els que tenen problemes amb el cor us ho agrairan. Fins a la propera, si Déu vol.
Quan jo toco el cel, estic viva. Em crida ser
has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, ma il·lusió fora complida.
No ho facis, nena.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Ja ha arribat l'hora ara dels seus adopcions. Hola, Neus.
Hola, Blanca, i bon vespre a tots els oients.
Neus, em sembla que avui portes una gata, oi?
Doncs sí, es tracta de la Lola. La Lola és una gata que té uns 2 anys, menudeta, de color blanc, amb unes taques atigrades marrons i amb uns ulls blanca, uns ulls verds preciosos i molt expressius.
Sí, jo la veig a la foto i és veritat, eh? Va ser trobada al carrer?
Doncs sí. La Lola va ser abandonada. I un gat que ha estat vivint en una casa, trobar-se de cop i volta al carrer, realment és molt traumàtic. Uh-huh. De caràcter us puc dir que la Lola és molt tranquil·la, molt mimosa, una molt bona companyia per qui vulgui un gatet.
Doncs si voleu més informació de la Lola, heu de contactar amb Progat Cornellà en aquest mail, progat.cornellamiau, tot junt, @gmail.com o trucant al 654-857-836 o al 619-570-256.
I a la pàgina web de l'ADA, a www.ongada.org, i després clicant a una pestanya que diu SOS Adopcions, veieu la seva foto.
Perfecte, doncs Neus, ens trobem la setmana vinent?
Esclar que sí, com sempre aquí a SOS Adopcions. Molt bon cap de setmana a tots.
Molt bon cap de setmana.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.
Doncs finalitzem aquí el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura. Moltes gràcies.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.